El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons amb la tertúlia al gall del monestir dels dijous, avui en companyia de Josep Maria Balcells. Molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia. I Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Amb algunes baixes.
De moment.
Molt bé, doncs estem el dia després d'una festa, d'una celebració que ha donat molt de sí, perquè ha generat doncs reaccions vàries. Vosaltres vau fer festa?
Jo sí, jo faig festa tot l'any. Estic jubilada.
També, vull dir,
també vas fer festa.
Ja no, amb això d'estar jubilat ja no tens ponts, ni tens vacances, ni tens res. És horrorós. És
una que consti que jo vaig tenir el net perquè vaig haver de fer de cangur, perquè era festa precisament. O sigui, que sí que em va tocar.
Va tocar treballar. Ara, abans d'entrar, parlàvem amb el Pasqual Dussó, que els que hem estat en ajuntaments, de fet, les festes ens ha tocat treballar sempre.
Sí, clar.
A mi, a la festa del Pilar, sempre m'ha tocat treballar. Quan hi havia la Guàrdia Civil aquí, anar a la seva missa, perquè jo era regidora i ens obligaven a l'ajuntament a anar a la seva missa.
Sí.
Sí, i el de Unió Democràtica fent el petó a la bandera, que sempre el vaig amenaçar cada any que li faria una foto i la publicaria.
I parlant d'obligacions, què us ha semblat el cas de l'Ajuntament de Badalona amb l'obligació per part d'un jutge de fer festa?
Un xou
i la desobediència posterior?
Un xou per les dues parts, jo crec.
És que aquí s'ajunten dues coses, una mica el que diu el insinua la Maria. Per una banda, el significat d'aquesta festa. I d'aquesta ja en podríem repassar totes les que fem i desfem, perquè doncs, totes tenen una càrrega de celebració, de memòria, i una càrrega política i ideològica moltes vegades.
I religiosa.
I religiosa. I la rebel·lió contra això doncs, és lliure. Vull dir, cadascú doncs, fa el que pot i el que vol. Però doncs d'entrada doncs aquest és el debat, és un dels debats que a mi m'ha agradat doncs que el demana Miquel vingués i que ens expliqués una mica doncs el rerefons del que suposa el 12 d'octubre. I per tant, però això ja ho deixaria en mans dels historiadors i que hi hagués una reflexió, una relectura de la història, perquè la història es manipula i tothom manipula i sobretot els polítics manipulen la història. Jo sempre recordo la primera vegada que vaig anar a París, a l'Arc de la Défense, hi havia les referències a victòries de Napoleó i vaig trobar-hi victòries com Bailén, com Zaragoza, com que jo quan estudiava aquí a l'escola em deien que havien guanyat nosaltres, havien guanyat els espanyols o havien guanyat contra Napoleó i allà doncs la celebrava com una victòria. Cadascú fa la celebració doncs, segons li pertoca, i aquí nosaltres tenim la referència del 1714, que també fem la nostra lectura i posem la càrrega política que hi posem. Això per una banda. Després hi ha l'acte de protesta o de desobediència per part de l'Ajuntament de Badalona. Jo penso que és una rebequeria, però que és legítima també. Vull dir, el que no veig proporcionada és la reacció judicial. És a dir, aquestes coses, dir, tu pots, això podria ser objecte de comentari, de dir, escolta, aquí hi ha hagut algú que ha dit prou, tu ja n'estem cansats d'aquest tipus de festes.
No, però el tema és, no ha estat l'únic ajuntament que s'ha negat a fer festa.
Però ho han escenificat.
Hi ha hagut escenificat.
Perquè
el problema és l'escenificació.
Els altres no han tingut problema.
Han estripat, ni cap
ajuntament. Abans, perdona, sí. Abans ho comentàvem, tots hem treballat diumenges i festes de guardar a tots els ajuntaments, funcionaris inclosos, perquè quan hi ha un acte els de protocol són funcionaris i també van a l'acte, per tant no és una escenificació per les dues bandes, jo crec, eh? I ara que arriba el Domènec Miquel i parlaves de història,
i el saludem, bon dia Domènec.
Jo crec que els historiadors han donat molts d'ells la seva versió real, i estic d'acord amb tu que la història es manipula, i jo que també sóc d'història, de com vulguis. Però hi ha hagut historiadors que han explicat per què se celebrava el 12 d'octubre a Espanya, que no té res a veure amb la festa de la raça, sinó que té a veure amb el segle no sé quin, Domènec, corregeix-me si m'equivoco. Continua tu.
1492.
Per petició popular.
No, necessàriament. Ve més cap aquí, d'entre els liberals i els
No, això de fet, diguéssim, comença bàsicament el 1918. A partir del 1918 és quan comença, diguéssim, a celebrar-se aquesta festa, que abans no es feia.
Per no celebrar dues festes diferenciades, que una es volien fer els liberals i els altres ho volien fer.
Sí. Jo la meva idea és que aquesta... Després, si et sembla, parlem de Badalona, de moment parlem de la festa. Per mi ha estat una festa evolutiva, perquè jo penso que devia ser una cosa... Clar, des que es van perdre Cuba i des que ja no hi havia d'allò el sentit imperial, o sigui, nosaltres sempre, vull dir, els espanyols sempre han tingut allò de la madre pàtria i es pensen que tot el que tenen és degut amb els espanyols, no sé què, no sé quantos. Evidentment, els que hem estat a Mèxic o algun país d'aquest de Sud-amèrica, lo de la madre pàtria
no
es declaren tots de mare desconeguda, com aquell que diu. Sí. Llavors dius, home...
No neguem les petjades d'aquesta.
No, evidentment, evidentment.
I, per exemple, entre altres, la llengua.
Sí, d'acord, però vull dir, i era la festa de la raça. Després van dir la de la hispanitat, perquè així abasta tots els països de no sé què, no sé quantos. I llavors resulta que volen fer una festa que ja suposo que s'ha renunciat a que se celebri a Sud-amèrica, perquè m'imagino que la primera intenció era que tots els que de parla espanyola o tots els que havien tingut alguna cosa a veure celebressin aquesta efemèride d'allò. I llavors van dir, bueno, pues fem una festa només per Espanya. Però això em sembla que és tan recent com que ho va fer el Felipe González, vull dir, o algo...
No, és de l'any que diuen.
Sí, a partir del 18 ja es va començar a celebrar.
Sí, però jo vamos, a la meva edat he vist que es deia la fiesta de la raza, la fiesta de hispanidad.
Sí. I ara és la festa nacional.
Festa nacional.
La festa nacional és de l'època de Felipe González.
Per això, de l'època de Felipe González. O sigui, vull dir que ha anat patint una evolució aquest 12 d'octubre.
Perquè és la patrona d'Espanya.
Vale, sí, no? A més el Fernández la vam condecorar. No, és igual. Per tant, jo entenc que en quant a d'allò ha sofert diverses... Però que nosaltres no ens hi sentim emparats dintre d'aquesta... Emocionalment no ens hi sentim emparats dintre d'aquesta festa. Un altre tema és exactament el de Badalona, que és com em sembla que tu havies obert el debat. A veure, això de Badalona, pel que jo sé, ja ho van fer en el conveni dels treballadors de l'any passat. Van dir, escolta tu, què fem? Doncs mira, ens va millor el pont de la Constitució fer festa aquest no sé què, no sé quantos. I es va pactar fa un any. O és que el García Albiol estava dormint a la palla, o és que no li va interessar impugnar o raonar o pactar o el que sigui en aquells moments que no poguessin fer pont el tema aquest que va passar ahir, no? Els treballadors treballen aquí i fan pont allà. No li va dir que interessar. I no se'ls ocorre res més, els uns i els altres, que el dia anterior portar-lo a judici. Primera cosa, això demostra la política actual, que no és a base de... la gestió pel judici. I dius, home, però vols dir que no s'hagués pogut parlar de dir... No els hi ha interessat ni els uns ni els altres parlar-ho. Els uns i els altres...
O no parlar-ne,
que hagués quedat, com deia la Maria, com molts altres ajuntaments. Si aquí no se'n parla, no passa res.
I el Corte Inglés.
Què li passa?
Que no va obrir el Corte Inglés.
Ah, sí, suposo.
I per què el Corte Inglés no s'hi posa ningú? Sí. O sigui, es pot posar-te amb l'Ajuntament, però pots posar-te amb el Corte Inglés?
No van estripar la interlocutòria, que no hi va haver interlocutòria.
La interlocutòria, si no hi hagués sigut el xou del García Albiol del dia abans, no hi hagués hagut interlocutòria. I els jutges haurien estar maleint el García Albiol, l'Ajuntament de Badalona i els seus en corda. Vull dir, perquè els obligues a fer una...
Sí.
Els obligues.
Els obliguen, sí, clar. És que jo crec que estem canviant la política per la judicialització i això a tots els nivells, però vull dir, en aquest és un més. Jo crec que s'han tret les coses... A tots els hi ha interessat treure... A tots, me'n refereixo concretament al PP i a Podemos o qui sigui, els hi ha interessat treure aquest tema...
És una tempesta amb un got d'aigua, tu.
Evidentment.
Però els mitjans de comunicació han estat tot el dia donant aquesta tempesta amb el cot d'aigua.
Sí, 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 els diaris i tot, sí. Això,
és que avui estem a les portades dels diaris.
I ara a veure què passarà, i avui doncs hi ha declaració, avui van al jutjat, a l'Ajuntament. I quina pena hi pot haver, és a dir, per desobediència amb amenaces de penals.
Però fixa't que no és desobediència, que és el que diu la Maria, els polítics molts cops hem hagut de treballar...
Pràcticament jo tots els diumenges.
Sí, perquè és quan es fan les inauguracions, és quan es fan no sé què, i el que deia ella també...
Però no s'obria les finestretes.
Però és que tampoc s'han obert a Badalona.
Sí,
No ha entrat ni un sol funcionari a l'Ajuntament de Badalona.
I els altres han anat per consultes light. no administratives.
Clar, tu podies parlar amb el regidor, però no, diguéssim, solucionar cap problema administratiu, perquè ells no porten els problemes administratius. No podies entrar a una instància per registre, eh?
Ni et donaven un permís d'obres. Vull dir, anaven allà, i que a més m'imagino que moltes d'aquestes consultes ja devien ser pactades. Tu, veniu per favor a preguntar-me alguna cosa, que jo estaré allà, aviam si...
Sí, perquè si no, normalment la població, per desgràcia, no et ve a preguntar masses coses.
No, fan festa. La població fa festa. Sí,
que hi hagi 200 consultes en un dia de festa.
És extraordinari. Sí,
perquè és que en un dia laborable no hi són, eh?
És extraordinari. Per
això, jo crec que ha sigut un show muntat.
Sí. Uns i altres.
I per mi, des del meu punt de vista, innecessari. Sí. Perquè, qui prodes? Jo no sé qui beneficia això.
El PP segur, a Badalona.
Vale, el PP, sí.
No, i mentre parlem d'això, no parlem de la investidura, eh?
Sí, no, ara en parlarem.
Sí. Encara tenim temps.
Ara en parlarem, perquè clar, després hi ha la escenificació d'ahir a Madrid amb els representants de les diferents forces polítiques i les absències habituals.
Això ho fan cada any també, eh? Les absències
i les... Sí. Però vaja, que la situació va ser doncs aquesta trobada de polítics en aquesta desfilada de les forces armades, amb un Rajoy que va dir que millor es quedava calladet, la Susana Díaz millor es quedava calladeta, vull dir que sembla que està tot una mica ja arreglat de cara a aquesta possible investidura.
Però fixa't que els periodistes que sempre doncs intenten trobar l'exemple o la referència a preguntar, la foto del Rajoy amb la Susana Díaz en portada, la majoria de amables, somrients, és a dir, aquí no sembla doncs que hi hagin dos líders polítics que se
l'estiguin a la grenya,
que se
no?
jugant.
Però, Josep Maria, jo crec que això confirma la teoria que jo dic sempre, i és que els polítics, i tu has sigut diputat, i la Maria i jo hem sigut regidors, no som enemics personals, al revés. Jo em trobo amb un del partit que sigui.
Vas veure l'abraçada que li vaig fer amb en Joan Alsina, jo.
Sí, senyor.
Amable.
és que nosaltres entre nosaltres som amics, i a més tens molts temes a parlar amb una persona de la teva, anem a dir, professió, de la teva afició, del que sigui. Llavors, a mi no m'estranya, fixa't que el portaveu del PSOE i el del PP estaven junts sota el mateix paraigua, també. Vull dir, entre ells són amics, el que passa és que quan surten d'allà...
Bueno, amics o companys de paraigua.
Perdona, companys de paraigua, sí, companys de paraigua. Però jo penso que les relacions no tenen per què ser agres.
Sí.
Després ja t'esgatissaràs quan hagis de fer els parlaments. Però realment allí es va veure més... Ara, també és cert que es veien més somris que cares llargues, això està clar.
Jo t'he de dir que hi va haver un alcalde aquí a Sant Cugat, el Joan Aymerich, que érem molt amics personalment. Però en canvi,
lluava sempre els teus ulls.
En el ple, a vegades, ens espatussàvem a base de bé, eh? Vull dir que això que diu el Pasqual és...
Sí.
Però, bueno, aquí estem en una situació... L'agulla està embastada d'aquesta investidura, em sembla.
Home, i tant.
I, per tant, doncs, estem encaminant-nos a una continuïtat d'un govern corrupte gràcies, doncs, a una hipotètica o possible o previsible abstenció del PSOE.
Jo no sé si veu tenir ocasió de veure la conferència que va donar el president Puigdemont a Madrid.
Sí, aquesta...
Els assistents que hi havia i el que va dir a la conferència i les absències. Vull dir que, a veure, aquí, en allà hi havia la gran patronal, eh?
Sí, sí.
De tota Espanya.
I ambaixadors.
Europeus. Sí. Mm-hmm. La majoria.
Però estem realment, en un moment molt crític de l'evolució i de la política espanyola, és a dir, que venim d'una etapa negra, i sembla que estem condemnats a mantenir aquesta situació, i això tampoc no acaba de provocar una indignació popular o ciutadana. Vull dir, la gent doncs ens ho mirem tots des de fora fent la crítica, comentant-ho a la tertúlia, però jo penso que és greu aquesta situació, la incapacitat de reaccionar políticament a una situació que arrosseguem de fa temps. Paral·lelament amb això, fixeu-vos, que estem amb dos judicis, doncs, sí, la Gürtel
i
l'Esblac,
que afecten directament, i ja veurem doncs si al final inclús quedarà esquitxat d'una manera explícita el Rajoy, i aquí no passa res, i aquí no se'ls castiga ni la ciutadania ni els que teòricament són alternativa política.
Però és que els vots de la ciutadania han anat com han anat.
Sí, sí. Doncs, bueno, doncs, alguna cosa falla, alguna cosa falla.
Jo la primera cosa és dir, segur, vamos, pràcticament segur que hi ha investidura, perquè jo estic segur de que el rei està més ben informat que jo de tot el...
I per això ha demanat aquesta ronda de consultes, no?
I sí, exactament. Vull dir, alguna cosa deu haver quan ha pogut demanar aquesta ronda de consultes, perquè si no ja seria
fer ridícul. Per no res no la farien, no?
Ja seria fer el ridícul. Llavors m'imagino que deu haver molta possibilitat que sigui això. Segona, el Josep Maria diu, home, és la continuïtat d'una etapa negra, cosa que estem absolutament d'acord. Però, clar, el papus va ser que si el Pedro Sánchez parlava amb els nacionalistes. O sigui, tot el tema de la continuïtat del Rajoy és perquè antes Roja que rota, o antes del Rajoy que rota.
I... Algú no el deixava parlar, eh?
El papus ve d'abans. A la primera investidura ja va sortir un papus. Era impossible pactar amb el Pablo Iglesias després sí. del que va dir.
Sí.
I ho va dir sense parlar amb ningú, sortint...
Dient que ell seria el vicepresidente i que aquell seria el no sé què i no sé quantos.
Per tant, a veure, tenim memòria històrica i parlem de quan parla la gent, quan diu el que no ha de dir en el moment en què no ho ha de dir. Que això també és greu.
I totes aquestes, Maria, jo crec que el PSC us col·loca als peus dels cavalls.
No tothom primera... està expectant, eh? Tothom no és... està expectant a veure què passa sí. finalment,
Maria. No és la
Maria.
Primera vegada que fem una votació diferent. No és la primera vegada.
Bueno, encara no està vist que es faci.
Encara no està
bueno, d'entrada dissabte hi ha les primàries.
Sí.
No, dissabte sí. hi ha... Sí,
sí, sí, no?
Sí, sí, sí. 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 I per tant ja veurem què passa
sí,
i ja veurem
dos,
si finalment...
Però els dos estan
els dos
per...
mantenen amb el nou
Rajoy. Exacte.
Per això abans del Comitè Federal. Un cop el Comitè Federal decideixi una altra cosa ja veurem si el PSC...
De moment no hi som en el Comitè Federal.
L'altra cosa que va
però,
dir...
Però teòricament obliga.
Sí, sí, federal. És que van dir-ho, que el que decideixi el Comitè Federal ha de...
Va a missa.
Exigien...
Disciplina de vot.
Disciplina de vot.
De moment no està convocat el Comitè Federal.
Bueno, tu diràs el
bueno, el calendari, segons s'està anunciant, seria per al 23,
el
no?
Diumenge.
El diumenge 23.
Abans del dilluns, que el dilluns és quan...
I llavors és possible que diguin... clar, el PSOE sempre té una manera de dissimular aquestes rebel·lions i és dir, escolta, com fem l'abstenció tècnica o com vulguin dir-li, doncs els que, miri, 40 que votin que no, a mi m'és igual. I entre aquests 40 estarà el PSC, amb la qual i a lo millor la Francín, la de Mallorca i a lo millor no sé qui, i els altres que votin que s'abstinguin. Clar, sempre hi ha possibilitats, però si exigeixen disciplina de vot el PSC ho té molt fotut.
Jo recordo ara la frase històrica d'en Campalans, pedagogia, polítiques pedagogia, que si en aquests moments els partits són incapaços de fer pedagogia de les seves decisions, i en aquest cas jo m'agradarà veure com el PSC té capacitat, i penso que en té, o n'hauria de tenir, d'explicar, donar una explicació raonada, coherent, de cara al seu electorat, d'una posició o d'una rectificació o d'una decisió, perquè o fem política en moments aquests importants o llavors ja no hi ha vinculació entre partit i electorat i ciutadania.
El Domènec està molt callat avui.
El que deia el Borrell,
està meditant.
El que deia el Borrell, no necessitem costureres al PSOE, PSOE per cosir. El que necessitem és persones intel·ligents. I és cert, i crec que...
Però això no només li passa al PSOE. Jo crec que persones intel·ligents sí. en necessiten
no, sí.
tots
si
els partits polítics.
N'hi ha, i moltes. El que passa és que no sempre afloren jo, però de totes maneres, de l'Iceta no tinc el més petit dubte de que és una persona intel·ligent.
Bueno, li podeu preguntar, avui està per aquí, em sembla.
Ah, sí?
Sí.
Si us sembla, canviem de tema, ens anem a l'àmbit més local. Vosaltres sou usuaris, visitants, passejadors de Collserola?
Jo sí, cada setmana en grupet anem a resseguir camins i caminets de Collserola.
Jo ho havia sigut molt i ara ho sóc poc, la veritat.
Jo passejo per passejar el gos, però no me'n vaig a la quinta punyeta. Jo ja tinc una
no,
edat.
No cal anar gaire
ja
lluny.
Ja tinc una edat, jo.
És que a Collserola no pots anar a la quinta punyeta. És una cosa
per
molt
això,
casolana.
Per això.
Però Déu-n'hi-do, no, mare Miquel, la quantitat de corriols i caminets i tal, mare de Déu.
I us heu trobat mai amb algun militar?
No,
militar,
jo no.
m'he trobat por senglars, per militar.
Jo vaig trobar aquest dimarts, que nosaltres sortim dimarts, que em va fer gràcia, perquè doncs, bueno, hi havia un cartutxo, però no crec que fos de militar, sinó de caçadors de, sí, de por senglars.
Segurament. Hi ha hagut sempre el Collserola.
Sempre.
Des de que jo conec el Collserola, sempre. Està ple de cartutxos.
No, ho dic perquè precisament Esquerra Republicana Més demanarà al Senat, a través del senador Albernat Picornell, i a més ho presentarà també al pròxim ple, que es modifiqui la legislació, perquè aquestes maniobres militars, com les que es fan precisament al parc de Collserola, requereixin d'autorització de la població on es fan. I a més les presentarà a través d'una moció per declarar Sant Cugat municipi de cultura de pau i lliure de pràctiques militars. És una moció que presentaran, com dèiem, en el pròxim ple de dilluns, en què també s'instarà l'Ajuntament a que doni suport al Consorci del Parc en totes les actuacions que s'emprenguin per no permetre aquestes actuacions. Una dada, el Consorci del Parc de Collserola va aprovar el juny una resolució de rebuig a les activitats militars en l'àmbit de Collserola a causa del caràcter de la serra com a espai d'oci, lleure i activitats físiques.
Jo crec que, jo recordo que aquestes mocions se n'han presentat en el Parlament més d'una vegada,
sí, sí.
I el patronat del Collserola és qui té tots els poders. Clar. Per donar permís que es facin activitats.
I això
és
depèn de la Diputació?
No, el patronat del Collserola, ja, és tots els ajuntaments, sí, que configuren el parc. Tots els ajuntaments que configuren el parc, hi ha un gerent,
sí, sí,
hi ha un president,
la Diputació i la Generalitat
també,
actualment,
com a parcs, com a parcs,
parcs importants.
Importants a Catalunya. Però hi ha una junta rectora amb què configuren tots els alcaldes de tots els municipis que en formen part. I a veure, si gent tan pacífica com el Club Muntanyenc Sant Cugat no pot anar a netejar camins perquè no li deixen anar a netejar camins, els militars no deuen entrar sense permís, dic jo.
És bàsicament la vessant barcelonina, em sembla, de Collserola.
No, és que, sí, a veure, des d'aquí al Cordel del Bru, i d'això fa uns quants,
sí,
anys,
sí,
diguéssim que existeixen aquestes maniobres, sí, perquè en alguna banda o altra han d'anar.
Però el Cordel del Bru no ho van tancar.
No.
Ah, no?
No.
Jo em semblava que estava tancat.
No, el Bruc està en ple funcionament.
I bàsicament és aquella vessant de...
Clar, sí, i bàsicament és aquella vessant de... Sí.
No, la d'aquí.
Sant Pere Màrtir.
Cap a Sant Pere Màrtir i cap, sí, a Vallvidrera i de més, es mouen bàsicament en terme municipal de Barcelona.
Sí.
I per una altra banda, una altra cosa, El dia que hi hagi un incendi, diguéssim, a Collserola,
cridarem
aquests que ara demanen això, demanaran,
sí,
sí, que vingui l'exèrcit a pagar-lo.
Sí,
vale,
sí, sí.
Jo també em fa gràcia, segons deies, Carme, que a la d'allò de permís de la població, home, que tingui els permisos dels polítics o del consorci o d'allò, no crec que s'hagi de fer un referèndum per veure a Barcelona si deixen que passi. És que de qualsevol cosa em sembla que fem un castell, no?
Bueno, ja és això.
És que una cosa és que... No, però és que una cosa és que fessin pràctiques de tir o,
sí,
coses d'aquest tipus així, no? Vull dir, a Sabadell, sabeu que durant molts anys hi va haver-hi l'Acadèmia de la Guàrdia Civil.
Sí,
doncs
sí.
Aleshores hi havia un sector que era, es diu la Rierada, que és més amunt de Sant Julià d'Altura, que és on feien les pràctiques de tir. Bueno, doncs hi havia uns cartells i sortien uns avisos en el diari. Aquest cap de setmana o aquesta setmana, de tal dia a l'altre, i en pràctiques de tir allà, i ja ho sabies que no hi havies d'anar-hi, no?
I a Sant Joan de l'Erm fan, clar, pràctiques al quartel de, que deu ser de la Seu d'Urgell, no,
sí,
tinc ni idea, però a veure, tothom,
sí,
ha de...
Sí,
si existeixen, deuen haver de fer pràctiques,
clar,
alguna, sí, banda,
amb
i si no,
banda
que els aboleixin, que no existeixin.
Clar. Però això dona peu al debat i a
presentar mocions.
Emocions i tal, d'activitat.
No s'ha produït cap mena d'incident amb l'exèrcit, cap mena d'incident. És a dir, no, és que hi ha hagut un que llavors, sí, li han sortit i se li han tirat a sobre, vull dir, ha caigut... No, perdona, que no ha passat res,
Canviem de tema, però continuem a Sant Cugat, i és que un grup d'ex-treballadors de Delphi s'organitza per salvar el que seria l'arxiu de l'empresa. Diríem que entre ells hi ha el Jordi Casas, segur, que va formar part de...
Estic segura,
d'una bona part de la història d'aquesta casa, i volen que abans que es canvi de propietari, doncs es pugui arreplegar i recollir tota aquesta documentació d'una empresa que ha estat molt important i històrica a la ciutat.
No, no, a la ciutat no, al país, que és diferent.
També?
A veure, diguéssim, Delphi ha sigut l'única empresa fabricant de bombes d'injecció de dièsel d'Espanya. Per tant, diguéssim, la motorització dièsel d'Espanya passa gràcies a Delphi. És una empresa més important que la Maquinista, o que aquestes grans empreses que hi ha hagut aquí a Catalunya. És una empresa absolutament, diguéssim, doncs, d'abast nacional. Sí, en aquest aspecte és molt clar, no és un problema de Sant Cugat, és un problema molt més enllà. Ara, el que passa és que també tenim, això el que dèiem, tenim els polítics que tenim i tenen un concepte de patrimoni també que n'hi ha, diguéssim, allò per llogar-hi cadires.
Jo els hi desitjo sort, i que els hi desitjo sort perquè vaig viure una experiència al lloc on jo treballava, amb l'empresa Roca, que vam intentar des de l'Arxiu Històric de Viladecans i Gavà reclamar tot el material, perquè és una empresa també important en el país, i no ho vam aconseguir. L'empresa Roca es va negar a donar-nos cap material històric i la Generalitat, la Diputació i el Sumsum Corda, perquè els amos es van negar a donar-nos-el i ningú els va pressionar perquè ens el donguessin. Per tant, és veritat el que dius, que, a veure, recolzament de polític no en tens gaire per aquestes coses, no en tens gens, més aviat.
Ni tan sols per part dels tècnics responsables.
Tampoc.
Els que haurien de promoure una mica la política d'adquisició d'aquest tipus de fons i això, més aviat els molesta una mica que els vagis emprenyar amb una cosa d'aquestes.
Sí, sí, dono tota la raó.
Jo crec que...
Des d'aquí el suport, doncs.
Sí, jo crec que a més, tal com ho veig jo, hi ha dues vessants. Una, l'emocional dels extreballadors, i la segona és la importància històrica. És a dir, també se'ls hagués pogut ocórrer amb un historiador, encara que no hagués treballat a la Delphi. El que passa és que jo crec que aquests extreballadors, capdillats segur per en Jordi Casas, hi ha una part emocional que també t'agrada saber de l'evolució de la Condiesel, el no sé quantos, per quines mans han passat, això que estava dient el Domènec, que quins proveïdors han tingut, bueno, tot l'historial i els conflictes i com van canviar la fesomia de Sant Cugat i com de pagesa industrial va ser la primera. I llavors jo crec que els treballadors tenen emocionalment han de tenir una part molt important per voler fer aquest arxiu.
Però segur que hi ha interessos creats de l'empresa que no els hi deixarà fer aquest arxiu.
Però no veig quin tipus d'interessos.
És tot plegat, diguéssim, és una tonteria. Sí, és tot plegat, és una tonteria. Diguéssim, una vegada es desmunta l'empresa, hi ha una sèrie de coses que s'han de guardar perquè, diguéssim, doncs, legalment no han prescrit i, per tant, tot aquest conjunt de papers que s'han de guardar, això passaran a la factoria de Navarra. Perquè, diguéssim, és una de les... Ara només quedaran dues plantes de Delphi, la que hi ha Sant Joan d'Espí, sembla que és, i la de Navarra, La Sant Joan d'Espí és una cosa molt petita. I aleshores, diguéssim, doncs passarà tot això a Navarra. La resta, les ordres, és destrucció.
Destrucció?
Simplement, destrucció. Sí. Llavors dius, home, per comptes de destruir-ho, fem una cosa d'un euro. Ah, i llavors, quan tu dius que això té un interès, diguéssim, històric, ràpidament se'ls encenen les neurones de que això, si té un valor històric, deu tenir també un valor monetari, té un valor estrany. I llavors, aquí és quan comencen a haver-hi les pegues i demés. Però són pegues que venen més pels actuals caps que hi ha aquí, que no pas pels grans jefes que puguin haver-hi, diguéssim, a Nord-Amèrica. I per una altra banda, diguéssim, quan parlaves això, diguéssim, un grup de treballadors. Bé, és que un grup de treballadors és, doncs, per exemple, el jefe de Delphi, que ho era, no de la planta aquí, sinó de les set plantes.
Sí,
diguéssim, de les set plantes que hi havia a la península, Vull dir, o sigui, per tant, tampoc és allò un torner que hi havia per allà al mig, sinó que, diguéssim, a veure, és la gent que ha portat l'empresa i això, i que diu, no, home, això no pot ser, vull dir, a veure, això és evident que s'ha d'escolar.
Ara, és possible que hi hagi algun problema logístic? Per exemple, si han de destinar una habitació per l'historiador...
Mira, la voluntat... Això és la informació que avui podeu consultar a cuat.cat. La voluntat del grup és que aquesta mostra estigui de moment al museu del monestir i que els arxius els catalogui l'Arxiu Nacional de Catalunya. I respecte, em sembla el que tu abans comentaves de que hi ha interessos, potser no s'hi posen d'acord, sembla que tant l'empresa com l'arxiu com el museu estarien disposats a col·laborar.
Celebrem que tingui un bon final, com deia el Josep Maria, des d'aquí el nostre recolzament.
Hi havia quedat alguna cosa pendent?
No.
No? Em donava la...
Doncs recordaràs que estem entrant a la Setmana de la Poesia, aquí a Sant Cugat?
Si me'n recordaré.
La Setmana Nacional. No, ho dic perquè penso que és una cosa important.
Sí, i que divendres se celebra el 40 aniversari de la Coral Sant Cugat,
sí,
amb un concert al monestir.
La Messa de Glòria del Giacomo Puccini. A les 9, al monestir. Amb 27 músics i no sé quants, 50 cantaires o més, no sé quants som. I ahir vam tenir l'assaig general i sonava bé.
Amb entrada lliure?
Bueno, són 5 euros. Són 5 euros de no sé què, sí. No em preguntis gaire. Entrada lliure si has de pagar 27 músics. Els coristes ja sé que ho fem de gratis. Però ahir vaig sentir-ho i sí, home, i bueno, de gratis no pagant.
M'han quedat això dels coristes.
Sí,
ja sé.
Sí.
És que són una mica els coristes.
Sí, sí, del Molino. Sí. Però, vull dir, no, la veritat és que ahir vam fer l'assaig general al monestir i sonava bé. També ho salven uns solistes que hi ha, perquè totes aquestes misses hi ha sempre els solistes, i bueno, que els tios com són professionals ho fan molt bé, i nosaltres fem el que podem, però crec que pot quedar molt bé.
No, jo tornaria a insistir en aquest tema, eh? Jo penso que el tema de la poesia, ho dic perquè estem entrant en una etapa en què la lectura, no només la lectura doncs, d'història o de la novel·la o i tal, sinó de poesia, tinc la impressió de que és cosa de minories.
Sí, i, doncs, però aquesta sensació que tens crec que l'hem tingut tots ja fa
vida,
molts anys.
Tota la,
llavors, la incentivació d'això, és a dir, la pedagogia això d'ajudar, motivar que la gent doncs, torni a agafar el llibre d'història o el llibre de literatura, de novel·la o de poesia i fer-ho doncs, d'una manera atractiva, jo penso que és molt important, i que Sant Cugat sigui el referent d'una setmana de la poesia, una setmana nacional, jo penso que hauríem de potenciar-ho al màxim, perquè ens fa falta, és un dèficit que tenim, jo no sé si a les escoles i als instituts i tal, això doncs es potencia o no, però jo crec que estem entrant en un ús dels mitjans de les noves tecnologies, la gent té el mòbil i llegeix molt, però llegeix tuits i llegeix whatsapps, però no sé si llegeix massa poesia o massa llibre.
No, però de totes maneres pensa una cosa, diguéssim, ara tu imagina't una escola i un mestre que diu, un professor que diu, demà porteu un llibre, tots els nanos són capaços de portar un llibre de casa seva. Si tu dius demà porteu un llibre de poesia, ui, quin problema crees.
Seria bo de crear-lo, aquest problema.
No, és que t'ho dic perquè aquest experiment s'ha fet, vull dir, no és una... Això, Ui, quin problema,
Jo puc dir...
Si porten un llibre del Cavafakis, és un problema pel professor.
Jo volia dir dues coses. Per l'experiència que tinc amb 10 nets, els hi fan aprendre una poesia, com a mínim han de declamar una poesia en el col·legi.
Per Nadal,
sí.
Una poesia una mica més més coneguda, no una estrena de Nadal. I la segona cosa, i aprofito aquell vers de Becker que diu, que és poesia, dices tu, mientras claves mi pupila, tu pupila. Què és poesia? I tu me lo preguntes, poesia eres tu. És a dir, no crec que poesia sigui tot el que s'escriu. Jo crec que hauríem d'incorporar la poesia a la gestió. O sigui, jo crec que es pot ser poètic sense escriure poesies, per entendre'ns així. Potser la poesia no sé exactament per què serveix, Josep Maria, tampoc sé per què serveix altres coses, però crec que hauria de servir per infiltrar en les nostres maneres de procedir una mica de poesia. Sí, i avui en dia em sembla que això...
És l'expressió de sensacions, de bellesa, d'emocions...
Sí,
de...
A una determinada edat. Jo recordo un excel·lent professor de català d'una escola de Cornellà, que el professor es diu Nani Riera, sí, que va introduir en els seus alumnes la lectura amb els còmics, perquè només hi havia manera d'introduir-los amb els còmics. A veure, jo he patit en una escola de formació professional una professora de català, per cert, ara em sembla que és presidenta del Parlament, que intentava que els nens de primer de formació professional llegissin a la Mercè Rodoreda La plaça del Diamant i li fessin un resum de que no n'hi havia cap que l'acabés. No, jo crec que no n'hi havia cap ni que la comencés.
Això és una pena, eh? és una pobresa de país, i això ens hauria de preocupar, penso que
aquest tema... Home, a mi m'ha preocupat sempre això, eh? Sí, sí. Per això he donat classe durant tants anys a escoles de formació professional, i és veritat que és un... Però és que els hi preguntes quin menú mengen a casa seva el cap de setmana i et diuen que patates fregides i poca cosa més, eh?
Jo poesies podria estar 2 hores recitant, vull dir...
Fantàstic.
M'encanten.
Però ara sí, que comentava això la Maria, és cert que els docents, els professors, sí, els mestres, depèn d'ells, de la seva manera de fer-la arribar, perquè tu et trobes amb estudiants, amb adolescents o no tan adolescents, que és molt probable que en funció del professor que han tingut un curs i l'altre, sobre la mateixa matèria, han mostrat més interès o menys.
Tant,
o sigui que està en mans dels docents. I és així de clar. O sigui, per iniciativa pròpia, si ho deixéssim en mans d'ells, segurament, pues, encara podríem estar esperant.
Però insisteixo en aquest concepte de poesia com a concepte més ampli. Vull dir, jo crec que estem massa no sé si és tecnificats o massa volem els objectius a curt termini. Jo penso que s'ha de ser poètic, s'ha de ser elegant, s'ha de ser introduir tots aquests conceptes dintre la nostra gestió diària, i normalment això pues, no ho introdueixes.
Això, per exemple, amb arquitectura de vegades es parla parla de la poètica i de la composició.
Sí.
Diguéssim, amb arquitectura s'utilitza la paraula poètica per explicar
l'estètica?
No, poètica, eh?
No, ja.
Sí, per explicar la composició i tot plegat i això. Oh. Sí, també pots dir estètica, diguéssim, sí. No, però l'estètica seria més aviat el resultat final.
A l'últim llibre del Henning Mankell, El pòstum, us el recomano perquè és una poesia de com un home gran arriba a la mort. I no, és prosa, eh? No és poema.
Ja, exacte.
Però
hi ha prosa poètica, sí, és veritat.
Tot el procés de la seva vida passa per un llibre que és molt suec, com tots els del Henning Mankell, però us el recomano perquè és realment la poesia d'un home que es veu que està arribant als seus dies finals.
Sí.
I és prosa, no és poesia. Vull dir que és una manera de veure l'escriptura, no?
No, jo vull dir, perquè a vegades en programes, sobretot de mitjans de comunicació, televisió i tal, s'ha arribat a fer programes de lectura de llibres molt interessants i atractius, però poquets, en el qual, doncs, clar, hi entrarà també la poesia. Es fan molts programes de cinema, molts programes d'esports i molts programes d'altres coses,
sí,
però espais atractius per apropar la lectura i a la reflexió i a la composició, doncs són pocs.
Jo fa 30 anys que sóc jurat dels Jocs Florals de la gent gran i t'asseguro que hi ha poesies molt interessants que presenten la gent gran,
sí,
molt interessants. Ara, assistència del públic que no siguin els protagonistes, n'hi ha molt poca.
És així, és que té poc atractiu, no sé per què ho hem fet poc atractiu quan crec que hauria de tenir una base més ampla.
Jo us he de dir que en aquest programa els dijous, un dijous al mes, tenim un espai dedicat a la poesia en col·laboració amb l'espai poètic de Sant Cugat, o sigui que...
I quants en tens dedicats al futbol?
Al futbol, un...
Ah, també un al mes?
Clar.
Ah, bueno, no ho sé.
Però... I un a la cuina, i un... intentem recollir totes les sensibilitats. I vull dir que el que comentava respecte als mitjans de comunicació és cert que s'ha d'intentar fer atractiu i fer pedagogia, i és una novetat aquesta temporada dins d'aquest programa.
I a la poesia el més important és trobar bons rapsodes.
També, també. Sí.
Perquè...
Pues sí, és bo llegir-la, sí, sí, però escoltar-la també.
Sí, 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 que normalment no són justament els autors, eh?
No, són, no acostumen.
No, perquè hi ha cada autor que
llegeix... Sisplau, deixa-me la llegir.
Sí, exacte. Sí, és horrorós quan llegeixin de vegades segons quins autors, eh?
Molt bé, doncs ens queden 6 minutets. Jo us volia proposar, ja sortint de Sant Cugat i sortint de, diguem, del país, anar fins a Europa per reflexionar en aquests darrers minuts sobre la situació que s'està produint al Regne Unit amb el tema del Brexit, sobretot aquesta situació que s'està creant entre els residents comunitaris europeus que s'estan trobant en unes situacions força violentes. Sabeu de què parlem?
Sí, hi ha un estadista, que ara no et diré el nom perquè potser m'equivocaria, anglès, que ja no existeix, que un dia va definir perfectament com són els anglesos. Quan s'aixeca la boira al canal de la Mànega va dir el continente está aislado.
Ah, sí.
I jo penso que amb el Brexit continuen fent el mateix.
Jo penso que hauria d'existir en política el que a vegades, bueno, havia estat doncs, així amb televisió, amb els muntatges i tal, poder rebobinar. Si els ciutadans britànics poguessin rebobinar abans del referèndum, potser sortiria una altra cosa. És a dir, ara es van trobant amb tots els problemes, les contradiccions, les repercussions i les tensions, i ja veurem encara com acabarà
això...
tot. I en canvi, doncs, aquí de vegades es fa, bueno, referèndum, vinga, som-hi, aquí, sense calibrar, doncs, les conseqüències.
Però això
derivades.
Vol dir que qui hagi definit que s'havia de fer un referèndum ha de dir la veritat de què passarà si surt el sí i què passarà si surt el no. Ha de dir la veritat.
A lo millor ni ho sap.
Bueno, doncs llavors que no ho proposi. Clar, perquè el ciutadà va a votar en funció del que li diu la persona que ell creu que li està dient la veritat. Uh-huh. Però li ha de dir la veritat, o el que ell pensa que serà la veritat.
I passa el que deia la Carme abans, que segons quins professors t'ensenyen, tenen més atractiu.
En saben més uns que uns altres.
Saben vendre més un producte que un altre. Jo no sé, o sigui, ara veig que la Maia aquesta ho han de proposar al Parlament o alguna cosa d'aquesta manera, que els altres volien que passés per la via ràpida, i ara suposo que allà es pot crear una mena de debat, i jo diria, no crec que es pugui fer aquest balotatge, aquesta segona votació, aquesta reflexió, però sí que penso que poden minorar o disminuir molts dels inconvenients que tenen en el seu ingrés al Brexit. D'altra banda, això que deies d'Europa, es veu que hi ha, ara parlo d'Europa perquè diu que no estan, la justícia no és independent a Espanya, i es veu que el 2013 ja van donar no sé quantes regles per veure si que el fiscal no depengués de no sé què, i resulta que des de pròpia Europa estan dient que la justícia no és independent del poder executiu.
Però jo estava fent referència a la situació de persones, de residents, de la resta de països del continent, que ara es troben allà en unes situacions realment incòmodes en el dia a dia. S'estan fent llistes a les empreses de tots aquells que no són britànics, vull dir que...
Sí, però això...
Això és el que es comenta, és informació que arriba aquí.
Això passa a Anglaterra, però fa molt temps que passa a un país tan democràtic com Suïssa. Jo tinc amics que han anat a treballar a Suïssa i no els han contractat perquè eren de països no comunitaris, vale? Per tant, i no apareix en cap diari això. Ara, suposo que si tu hi vas, ets el jeque de no sé què i estàs en el millor hotel de Zúric, segurament
com a tot arreu passarà.
Segurament que no et posaran cap pega per circular pel país. Però jo he tingut amics, tinc amics argentins que han anat a treballar a Suïssa i no els hi han donat lloc de treball perquè no eren comunitaris.
Sí, però fixa't que el que diu la Carme és de senyors que ja estan treballant allà.
Sí, sí, que ja hi
una
són
cosa
allà.
És que diguin, aquí no
o estudiants. Estudiants, treballadors...
Aquí no admetem no sé què, dius, vale, però el que ja està treballant allà, segurament a bon rendiment i segurament amb molt de llotges, crec, jo espero que tot això sigui un foc d'encenalls, que al final no passi res, perquè aquestes llistes... Bueno, no és la llista de Schindler, però jo penso que no s'haurien... Bueno, ja no s'haurien de fer, però penso que no li podran...
Que se'n vagin a treballar a Escòcia, que allà no tindran problemes.
Molt bé, senyors.
Molts d'aquests llocs, diguéssim, és que són necessaris, per ells.
Clar.
Vull dir
clar,
que
clar.
Això és una tonteria.
Jo crec que acabaran
fent... És que si hi són, és perquè són necessaris.
Clar.
I ja porten, hi ha molta gent que porta anys treballant allà sense problemes, o sigui que... Veurem què passa.
Ja s'ho faran.
Gràcies, senyors. Bon cap de setmana i senyora, perdoni. I fins dijous que ve. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El gall del monestir.